Primer de tot, doncs, seria la consistori i especialment a l'alcaldessa més que coneixer, doncs, l'oportunitat de parlar i tot el seguiment que ha fet durant tots aquests mesos de la problemàtica que tenim en l'arranjament del parc dels Jardins del Vallès, on es vol construir un element, un amfiteatre, que els veïns que estem a prop doncs, no hi estem d'acord. Bueno, part d'això és part de lo que agraïm també és intentar conciliar doncs, postures que són difícilment conciliables. Doncs, comencem per aquí. Bueno, tot just el dijous passat ja vam tenir una reunió amb tècnics d'aquí l'Ajuntament i amb tècnics d'una empresa externa per fer una valoració acústica de quin és l'impacte que tindrà aquest parc en els veïns que estem ben bé a prop. I bueno, confiem que això doncs, és un bon pas i tirem endavant. Si som conscients de la sensibilitat que té aquest govern envers la contaminació acústica. Som coneixedors de que hi ha places per aquí que s'han instal·lat uns aparells de mesurament acústic amb llumetes que quan hi ha més soroll del que es considera raonable doncs avisen doncs, perquè es baixi el soroll. Bueno, està bé, és una mesura molt bona per intentar reduir doncs, aquesta problemàtica clara de contaminació acústica que tenim doncs, a Sant Cugat i quins són molt sensibles. Ara també entenem que en el parc aquest de Jardins del Vallès estem anant en direcció contrària. O sigui, en comptes d'intentar reduir el tema de la contaminació, doncs no, volem afegir un element que ara no hi és i que clarament aportarà més contaminació acústica. Doncs això, com a mínim no ho entenem, no ho considerem massa coherent, però bueno, en això estem. Bueno, a part d'això, també estem una miqueta amoïnats perquè no tenim molt clar que s'acabi valorar molt bé quin és l'impacte que tindrà doncs, fer una construcció d'aquest estil en un entorn doncs, que està a escassos 50 metres de les vivendes allà al costat. O sigui, el projecte de licitació es parla d'una capacitat màxima d'ocupació de 860 persones. Això està escrit al projecte de licitació. Això ho sento, però això no són activitats de petit format. O sigui, els veïns que vivim allà, que portem molts anys patint el que es passa en aquest parc, sabem que només amb 5 persones que estiguin fent gresca, allà ja no s'hi pot descansar. Senzillament, o sigui, no és que tinguis mal d'orella, és que no pots descansar amb 5 persones. I ara algú que no viu al parc, que no ho ha estat patint allà tots aquests anys, doncs ens vol fer creure doncs, que 80, 60, o 400, o és igual, o 100, o ni que siguin 50, doncs que no hi ha cap problema, que els veïns ni ens enterarem, que això ho podem fer tranquil·lament cada cap de setmana i els veïns no tenim de què preocupar-nos, que som uns exagerats. Home, doncs no ho entenem tampoc. No sé com pot dir algú que pugui dir aquest tipus d'afirmacions. Evidentment, tenim una normativa que sigui restrictiva, definint els usos que es puguin fer d'aquest amfiteatre, doncs això ajudarà, està clar, això ajuda. Però, evidentment, això ni protegeix ni garanteix absolutament cap dels drets dels veïns que estem allà al costat. O sigui, tota la gent que haurà anat a veure un espectacle, els seus cotxes, tots els artistes que estiguin allà fent o tots els instruments que tenen això, no desapareixeran instantàniament a les 10 en punt perquè això estigui escrit en un paper. Quan s'acabi l'espectacle, començaran a recollir i començarà a marxar la gent. I es quedaran comentant la jugada, demanant un bis, o bé se sabe què. O sigui, els horaris no tenen sentit. I a més, bueno, ara ja tenim molta legislació local que protegeix, diuen, home, no es pot fer botelló, no es pot consumir drogues al carrer, ni res de això, no es poden fer coses que no cal fer i s'estan incomplint tranquil·lament. Bueno, els veïns de la zona ens hem passat tots els anys que estem aquí trucant a la policia una i mil vegades, no un veí, tots els veïns trucant per aquests temes. Ara què passa? Haurem de canviar a trucar per un altre? No, escolti, més que això hauria d'acabar a les 11, ja són les 12:30 i encara hi ha gent voltant. Home, no entenem que això sigui, que ens ho mereixem els veïns que estem allà propi. No ho veiem raonable. Allà, a tot el que és la zona del barri, a prop, hi ha molts espais que estan disponibles per fer activitats de petit format com es volen fer així per nens o temes similars. Tinc una llista molt curta ara, molt ràpida, que se'ns ha acudit en dos moments, en dos minuts. Tenim dues sales fantàstiques al Conservatori Víctor dels Àngels. Jo he estat a Inter i són meravelloses per fer aquest tipus d'activitats. També hi ha grades que ja estan construïdes. Tenim el Ramon Bernils, que déu-n'hi-do el que estan patint aquests veïns per aquest tema, un tema que pateixen ells i volen reproduir també en una altra zona. O a Can Solà, que ja la grada està feta. També tenim la sala del Centre Andaluz, està disponible i té una cabuda perfecta per a aquest tipus d'espectacles. També hi ha sales a totes les escoles, a tots els instituts, molt disponibles per fer aquest tipus d'activitats. A més, ara tenim una sala polivalent nova als cinemes, a Cinesa, on s'invertiran 500.000 euros per arranjar-la, deixar-la bé, són 500 metres quadrats, amb una cabida de 1.000 persones, home, també estaria molt bé fer-la servir. I també hi tenim ara el nou Teatre de la Unió, que ara s'arranjarà. O sigui, són com 3 milions i mig més d'inversió per disposar d'un espai que abans no hi era. Perfecte, són 400 més persones que hi caben allà per fer tot tipus d'activitats. Home, fem servir aquests espais, ja hi són. No cal afegir un altre espai extra que generarà molts problemes amb uns veïns. No cal, creiem que no cal.
Senyor Ruiz, en tot cas hauria d'anar acabant perquè
sí,
a més a més és un tema conegut i també li contestarem.
És molt poquet. El tema està en que, aviam, nosaltres ja hem vist que tenim clar que tenim un recull d'arguments molt objectius que defensen la nostra postura per definir que definitivament s'ha de modificar el projecte d'arranjament del parc per evitar que es construeixi. Tenim arguments de tipus econòmic, que entenem que és un malbaratament fer això quan no cal, ja hem dit abans que hi ha espais. Tenim arguments jurídics, està reconegut a totes les lleis, locals i extralocals. És un argument ambiental, hi ha molta conscienciació. Aquí a cada ple, quasi cada ple es parla de contaminació acústica i es prenen mesures, o sigui, no hi ha problema. També de salut pública, o sigui, l'angoixa que ja tenim els veïns i encara no s'ha construït, això acabarem patint encara més. Inclús arguments procedimentals, tot el procediment que es va fer de votació, diguem que no va ser amb totes les millors intencions, no va seguir els millors dels processos. Va votar gent que fins i tot no estava ni empadronada a Sant Cugat. Bueno, doncs allà estava. Fixeu-vos que tots els perjudicats, els únics que estarem perjudicats, serem els veïns que estaven aquí, els veïns més propers. Entenem que tenim els mateixos drets que els altres.
En tot cas, senyor Ruiz, tot això, a veure, està molt bé que vinguin al ple i ho expliquin, perquè així ho saben les diferents formacions polítiques, però això ho vam parlar en una reunió que vam tenir, on vostè era present, amb tots els veïns i veïnes. Vam quedar en aquella reunió amb una sèrie d'acords. El primer acord és que no tiraríem res endavant sense haver fet unes mesures acústiques. Avui hem aprovat per aquest plenari precisament el reglament de sorolls i per tant nosaltres tenim molt clar que fins que no tinguem l'estudi acústic on puguem mesurar no podrem parlar d'altres escenaris. Per tant, efectivament, hi ha moltes possibilitats, només faltaria. També és veritat que hi ha un procés participatiu que es va dur a terme, que és vinculant i que el procediment tecnològic a través del qual es vota fa votar a persones empadronades a Sant Cugat, per tant això li haig de dir que no és així, i això en tot cas el senyor Puigdomènec, aquí tot el procés tecnològic comporta que la persona s'ha de donar d'alta i ha d'estar empadronada a Sant Cugat per votar, per tant, home, jo li diria, escolti, tot això ja ho hem parlat, tot això està sobre la taula, tot això té el compromís de l'alcaldia, de què? Fins que no tinguem l'estudi acústic, les mesures corresponents, no decidirem quina actuació es fa d'inversions. Jo crec que hem d'estar orgullosos de totes les inversions que vostè ha detallat, que estem tirant endavant grans equipaments culturals i per tant disposarem d'un nou Teatre de la Unió, disposarem d'unes sales polivalents als cinemes, disposarem per tant de molts equipaments culturals, que això ens pot efectivament donar una opció a ubicar determinades activitats que vostès poden pensar que serien molestes en el cas dels jardins del Vallès, però també jo li diria que també vam parlar sempre d'un parc tancat, d'un aforament limitat, d'uns horaris molt determinats, per tant, en cap cas hi hauria activitat nocturna. Vol dir que jo crec que hem parlat de moltes coses, nosaltres seguim tenint aquest tema sobre la taula, entenc que els veïns i veïnes li tenen, i seguim amb el full de ruta que vam acordar amb vostès a la reunió que vam fer a l'alcaldia, que primer necessitàvem disposar de les mesures i un cop tinguem totes les mesures, en una segona reunió ja podrem anar veient quines són les solucions més adequades. Li agraeixo, és que han de parlar més veïns, senyor Ruiz, de veritat, molt breument, molt breument.
Quan van demanar veu aquí en el termini, encara no se'ns havia convocat a cap reunió per fer l'avaluació acústica, llavors això és part del que volien demanar, que es fes. Això ja s'ha aconseguit, dijous passat, perfecte, un pas endavant, i li agraeixo molt tot el que s'està fent.
Sap que s'estan avaluant acústicament, en aquest moment hi ha peticions als veïns, s'ha d'entrar a les cases, ens han d'autoritzar vostès a entrar per fer l'avaluació acústica, si no podrem no podem entrar a les cases, no podem valorar, i sap que això s'està duent a terme. Per tant, jo crec que estem aquí, i ho saben.
S'hauria de modificar aquest projecte, jo li he portat una llista ben clara, agrupada per diferents temes, jo crec que això és important.
Però vostè sap que l'acord que vam agafar era que faríem l'avaluació acústica, i a mi el que em diuen els meus serveis tècnics és que no ens deixaven entrar a fer les mesures. Llavors, deixi'ns entrar a fer les mesures, tindrem objectivitat i per tant podrem parlar. Aquí hem de posar de totes bandes. Perfecte, doncs ens sembla molt bé, fantàstic. Doncs li agraeixo, de veritat li agraeixo, perquè és la manera que puguem tenir objectivitat i per tant de seguida posar-nos a treballar amb les solucions. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Cristina Valdés. No hi és? Doncs si no hi és, li guardarem doncs el torn i té la paraula la senyora Maria Ángela Palacios. Palacio, que li apropen el micròfon, que si no, no la podem sentir. Posis, ja li ja, sí.
Bodega Tomás se ha solucionado Bodega el Tomás... tema de, del paso de 1,80, gracias a Dios, después de 4 plenos. Segunda, el señor Vergés, en su nombre, le doy las gracias por haber cambiado que tocaba lo de la 1 de octubre, a ustedes y toda la gente, veíns y colaboradores varios. El tema de normativa de terrazas, como no ha salido, le pregunto, tenía que salir en mayo para, si no había alegación, en junio, aprobarla, etcétera. Yo pregunto si hay
estem
algo.
Estem a punt.
Tan bueno. Vamos a ver, aparcamiento prohibido en la Plaza Barcelona. ¿Funcionan las cámaras y tal? ¿Funcionan ya? Bueno, es que aparca todo el mundo, menos yo. El tema de aparcamiento, la pizzería tenemos muchísimo jaleo con este señor, porque aparca día sí, otro también, o día sí, día no, o sea, lo alterna como quiere. Tenemos un problema bastante serio que yo quisiera que en vía pública me dieran hora, porque el tema de esta pizzería quiero hablarlo con el... La persona que me diga la señora Pereira, el señor Puigdemont, anava a dir Puigdemont, fíjate. Y es que le tengo fijación, oiga, con todo el problema. Entonces, o sea, si quiere la señora Pereira o algo, por favor, como tienen mis datos, que me llamen porque tengo un problema bastante serio con este restaurador. Y segundo, o sea, lo último, programa de Festa Major. ¿Usted recuerda, señora Fortuyn, que tuve unas entrevistas con la señora Recasens, que fue muy amable la mujer? Hicimos un informe que parecía Los Pilares de la Tierra, el año pasado lo hice yo, de toda la gente que se reclamaba y tal. Lo recopilé, se lo enseñé a usted, la señora Recasens y tal. Entonces, lo que pedíamos, por favor, si usted es tan amable, yo supongo que está hecho y bendecido ya toda la cosa, ¿no? El programa de Festa Major ya está...
Bueno, acabé de hacer las preguntas y ahora le contestaremos.
Sí, vale. Entonces querríamos tener, si se puede tener, o borrador, o si está hecho, darme, y sobre todo el señor Vergé hizo hincapié que por favor si podían poner la finalización de los conciertos y actos, porque claro, si ponen la fecha que empieza día tal a tal hora y no la que acaba, bueno, pues ya está, no hay problema, no puedes llamar a nadie la atención, ni a la policía ni nada. Sería interesante poner la finalización, porque todo y con eso hay una hora de, en fin... de recogida, lo que decía este señor. Siempre es una hora, hora y cuarto y tal. Y querríamos saber si esto está ya...
Doncs ara li contestarem,
Muy
gràcies. Senyora Pereira, si vol contestar lo de les càmeres a la plaça Barcelona i els cotxes mal aparcats, si us plau, una mica de silenci.
Sí, les càmeres funcionen. Sap que hi ha veïns que viuen al centre i tenen dret a aparcar durant uns 20 minuts, evidentment no deixar-lo. Nosaltres estem... Com vaig dir, ho estem intentant fer d'una manera amable, hem anat enviant avisos a la gent que no complia, però bueno, la gent que no aparca bé doncs, rep una multa. Sé el seu problema, que m'envia tots els mails matí, tarda, nit, cap de setmana i el que calgui, de la moto que està mal estacionada, i la policia ho sap, hi havia pública... Ho parlem i ja li donarem hora, però vull dir que és un tema que ja estem a sobre. Vostè sap que hem fet actuacions respecte al compliment d'aquest restaurador, de les normes, i estem a sobre i anem fent un seguiment.
Molt bé, gràcies. Senyora Fortuny, si pot contestar.
Gràcies, alcaldessa. Sí. Bueno, senyora Palacios, en primer lloc agrair-li tant a vostè com a la senyora Requesens doncs, les reunions aquestes que han fet, que em consta doncs, que amb aquestes reunions han tingut la possibilitat doncs, de que hi hagi un apropament i per tant també agrair-li doncs, també el sentit de l'humor que li posa, jo li agraeixo. Jo em poso a disposició seva, en aquest cas mitjançant la senyora Requesens, per fer-li arribar els horaris de finalització de cadascun dels actes i també la programació que tenim amb esborrany, que en breu ja arribarà a totes les cases, però per la feinada que ha fet vostè en tot aquest tema doncs penso que li toca també que fem aquesta devolució de manera més individual. I només recordar, sobretot, que per festa major s'aixeca el decret d'horaris, i per tant sí, que tindrem en compte això. D'acord.
D'acord, molt bé.
Molt bé. Molt bé. Doncs això ja ho sap que també estem... Sap vostè que també va participar de la reunió, doncs també ho estem treballant amb el pacte d'oci i convivència conjuntament amb la senyora Paraire. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula per part de la AFA de l'Escola La Floresta, que ha demanat també intervenir en aquest ple, la senyora Carola Alegre. Ah, molt bé, doncs endavant. Sí, sí. Sí, sí, t'apropes i així ja t'ho facilitem i pots llegir.
Sí, m'aguantes tu? Va. Us llegeixo el que hem acordat des de la Junta. Des de la Junta de l'AFA de l'Escola de la Floresta lamentem que la nostra escola hagi quedat completament exclosa del projecte dels pressupostos participatius. Hem posat carril bici de totes les escoles de Sant Cugat, no sé si ara ho heu canviat, en tot cas no se'ns ha sigut notificat. Ens consta que la proposta inicial presentada incluïa totes les escoles públiques que actualment no tenen carril bici i que han estat les consideracions tècniques les que han deixat fora l'Escola de la Floresta per motius pressupostaris. Abans de res, volem aclarir que la realització del carril bici a quatre escoles del centre del municipi té tot el nostre suport i desitgem viure en una ciutat segura, sostenible i considerem imprescindible aquest tipus d'equipament. Tanmateix, si finalment aquesta proposta surt escollida, i així ho desitgem, i es realitzen els carrils bicis previstos, l'Escola de la Floresta serà l'única de les escoles públiques de Sant Cugat que no disposarà d'un carril bici. Entenem que excloure l'Escola de la Floresta de la proposta significa no considerar el barri de la Floresta com a part de la ciutat i suposa donar-li, una vegada més, un tractament segregat i residual. Volem aclarir a l'equip de govern que aquesta reclamació no es resol amb un simple canvi de nom. La nostra presència avui va més enllà. Denunciem un problema de fons. La gent de la Floresta volem ser tractats com la resta de barris. Volem carrils bici. A dia d'avui, caminar els pocs metres que separen l'escola del parc més proper, on es concentren bona part de les activitats extraescolars del barri, segueix sent perillós. Demanem que s'instal·li un semàfor a demanda que garanteixi la seguretat dels vianants a la rotonda que dona accés a l'autopista C16 i al camí de l'escola. D'altra banda, considerem que els camins escolars segurs i el foment de tota la mobilitat sostenible han de ser una prioritat estratègica de l'administració per a tot el municipi i que haurien de formar part de l'acció directa de govern. De fet, així ho van acordar tots els partits en una moció sobre camins escolars aprovada l'any 2010. Demanem a l'Ajuntament de Sant Cugat un calendari per a la instal·lació d'un semàfor a la rotonda de la carretera Vallvidrera, per a la continuació del camí escolar que uneix l'escola amb el parc de la Mimosa i l'estació i per a la millora de la mobilitat de tot el barri. Les veïnes i veïns de la Floresta ja fa anys que parlem en aquest sentit, des de la lluita per aconseguir un camí escolar segur que va iniciar l'AFA ara ja fa 7 anys i que encara no està acabat, a la definició de criteris del pla de millora, que tant va retorçar i manipular l'Ajuntament, com a la definició de la mobilitat al barri, procés al qual hem participat des del seu inici i que s'ha recollit sobradament la voluntat de veïnes i veïns de gaudir d'un barri més amigable per als peatons i les bicicletes. Volem també deixar palès que si l'administració no considera la Floresta part del municipi, potser ha arribat el moment que la Floresta també replantegi la seva relació amb Sant Cugat. Davant el menyspreu, reclamem més capacitat d'acció i decisió. potser és el moment de començar a parlar de l'AMD de la Floresta. Al capdavall, la mobilitat segura és un dret de totes les nenes i nens i també dels de l'Escola de la Floresta.
Moltes gràcies. Molt bé, escolteu, en tot cas, jo crec que el Joan Puigdomènec us podrà aclarir el tema aquest del procés o dels processos dels pressupostos participatius. Jo el que us diria és que si nosaltres fem números i mirem, segurament no és suficient, però el nivell d'inversió que ha fet aquest Ajuntament en els darrers anys al barri de la Floresta i el comparem amb el nivell d'inversió que s'ha fet en altres doncs, sectors de la ciutat, veurem que s'ha fet un esforç molt important. S'ha fet un esforç en asfaltat de carrers, s'ha fet un esforç en asfaltat del carrer justament de l'escola i una modificació importantíssima a tota la rotonda d'encaix amb l'escola. És veritat que aquella rotonda no és evident i per tant la garantia de la seguretat dels vianants ha de ser el primer. Molt bé, però en tot cas s'ha d'estudiar, s'ha de veure i s'ha de primer veure titularitat de la carretera, en segon lloc s'ha de veure si el semàfor és el més adequat, com es posa el semàfor, etc etc. Per tant, hi ha una planificació i per tant, nosaltres amb això no hi tenim cap inconvenient de treballar-ho i a més, crec que mai ens hem negat a treballar-ho. Per tant, també jo crec que qui manipula, quan dieu manipular, també veig molt manipulada la teva intervenció, segons com. Per tant, què vols que et digui? Nosaltres hem treballat amb honestedat, hem treballat cara a cara, hem treballat amb el que hem vist que eren les demandes que ens feien els veïns i veïnes de la Floresta i pensem que és veritat que la Floresta és un districte, un barri amb unes dificultats orogràfiques molt importants i això fa que tinguem moltes dificultats de connexió o connectivitat, però això no vol dir que no treballant conjuntament a través dels diferents plans que hem anat fent, això no s'hagi pogut millorar. Crec que la millora al llarg d'aquests anys ha sigut substancial i penso que, que nosaltres tenim, i potser ens equivoquem i no ho veiem així, però aquesta percepció de greuge continuat, si el mirem amb números i amb xifres, no és tal. O sigui, la Floresta té en el sol barri equipament d'escola bressol, té equipament d'escola de primària, té pistes esportives, té equipament sanitari, té equipament per a la gent gran, o sigui, és un barri dotat en equipaments. És veritat que el barri té el casino de la Floresta per activitats culturals. O sigui, és clar, perquè clar, però estic d'acord, però per què? Perquè estic d'acord, però anem a l'origen. Anem a l'origen. Mireu, l'any 2009, tot just l'any 2009, es va aprovar de manera definitiva la modificació de pla general a la Floresta. O sigui, no hi havia ni els carrers definits, no sabíem quants metres tenien els carrers, no sabíem a quina alineació havien de posar-se les cases. Hi havia més de 100 cases en zona il·legal que vam poder legalitzar. Per tant, és a dir, per posar-nos al dia, hem tingut molta feina i s'ha de començar, tu no pots començar la casa per la teulada, la casa l'has de començar amb el planejament ordenat, però... Estic d'acord. Però llavors haurem de prioritzar, i el que queda molt clar és que aquí llavors ens heu d'ajudar, que la mobilitat ha de ser diferent. Perquè en el moment en què nosaltres eixamplem voreres i traiem vehicles i traiem aparcament de vehicles, llavors tenim una altra sèrie bueno, de problemàtiques i, per tant, s'ha de pensar, i això en el Consell de Districte també s'ha de parlar del model de mobilitat i crec que tenim moltes possibilitats de parlar-ne. En tot cas, deixem que el Joan t'expliqui.
Jo vaig respondre a la carta que em va semblar un text molt ben desenvolupat, el que em va arribar de l'AFA, i el vaig respondre. Efectivament, em sembla que hi deu haver registre de sort. Però jo li explico, vull dir... Hi ha resposta? Es va enviar.
El senyor Puigdomènec, que els explica
qualsevol cas,
la resposta que...
Qualsevol cas, jo vaig escriure pràcticament una resposta, pràcticament quan em va arribar aquest text que em venia de l'Associació de Famílies de l'AFA, que em va semblar ben documentat. Però jo voldria desfer el malentès que hi havia al darrere. En els pressupostos participatius, qualsevol ciutadà doncs, presenta un projecte sobre un títol i tal. I en particular es treballen fins a arribar només a 30 que van a votació. En particular, hi va haver un d'aquests projectes que es titulava això, no? O sigui, carrils bici per a totes les escoles. El que volia dir és, la necessitat de que totes les escoles d'aquí de Sant Cugat doncs, tinguessin un carril bici segur que arribés fins a l'escola. Les que no en tenien, s'havien d'afegir. Per tant, aquest ens va semblar a nosaltres, estem pendents d'una votació, de veiem si els ciutadans creuen que també aquest és un projecte prioritari, però en qualsevol cas, aquest objectiu, més enllà de que surti o no surti escollit, aquest objectiu ens sembla un objectiu interessant, un objectiu que nosaltres hi creiem també. Però què és el que ens va passar? Una cosa és la idea. Vostès saben que després de la idea llavors es treballa, s'ha de valoritzar, hi ha un límit màxim de 300.000 euros per aquest projecte i tal, i es van valorar totes les escoles que encara quedaven sense carril bici. En particular doncs, els diferents que hi ha, com a mínim 3 o 4 més. No? I a més també dintre de la discussió va sortir el tema de que hi havia un pla de mobilitat de la Floresta en marxa que enllaçava, que havia d'enllaçar o que havia de ser coherent amb aquest carril bici cap a l'escola de la Floresta. Bé, 300.000 euros semblen una gran quantitat, però també s'esgoten i va passar el que diu vostè, no? 300.000 no hi va cabre econòmicament. Li explico. Es va donar una mica la discussió de dir, bueno, potser que canviem el títol. Potser que canviem el títol. Fixi el que li dic. Llavors, el que vam quedar és, no canviem el títol perquè en el fons això és una declaració d'intencions. Una declaració, diríem, entre cometes, un compromís de l'Ajuntament de que a les escoles hi ha d'arribar també el carril bici. D'acord? No? Li acabo d'explicar. En qualsevol cas, diguem-ne, això doncs, va a votació i efectivament, doncs, si aquest és el projecte escollit, no sé com li diríem, així en llenguatge casolà li diria quedem en deute amb l'escola de la Floresta perquè no pot ser que hi hagi una escola que acabi quedant sense carril bici, que ens sembla una cosa interessant. Ara, vostès i jo segur que estaran d'acord en que aquest carril bici fins a l'escola de la Floresta ha de salvar alguns inconvenients que tindrà la seva dificultat, però els salvarem. Però en qualsevol cas, entenguin que aquest canvi... O sigui, quan jo vaig rebre aquesta carta i la interpretació que es feia des de l'Associació de Pares, és a dir, diuen totes, no compten amb nosaltres, per tant, nosaltres ens deixen de banda. No, va ser al revés, una mica com volem dir. No, segueix viu l'objectiu de que les escoles han de tenir el seu... Però en qualsevol cas, com que hi havia aquest malentès, com que hi havia aquesta mala interpretació, el que vam fer és dir, escolteu, si diguéssim, s'interpreta d'aquesta manera, nosaltres no voldríem que s'interpretés, i per això l'hem modificat. Jo l'he explicat exactament.
Molt breument, que hi ha altres persones que volen...
I només dic que els compromisos li agraïm, però els compromisos amb pressupostos es veuen molt clar. Així és que...
Això té tota la raó. Té la paraula, que ha fet petició per escrit, la senyora Àngels Quadres.
Jo avui no seré massa amable, ja aviso. En primer lloc, perquè tothom va fent floretes i tothom es queixa amb allò del Principado de Mònaco de base de Sant Cugat, però està bé. Jo li volia dir al PSC, li volia dir que el PSOE, aquest senyor que sembla que és, no sé, el president Torra, és que pitjor no pot deixar. Però en canvi ell li podria dir què va passar amb el GAL, que cremaven la gent en viu, pensant-se que eren de l'AIT. Imagina't què és dir això, com els anys d'això. O sigui, digui-li que es calmi una mica, perquè si no, no, aquí no agafarà ni un vot.
Senyora Quadres.
Segon.
Especificar, intentem que aquest torn sigui de temes que afecten la ciutat.
Ja sí, sé
que estem en un moment excepcional, sé que ens apassiona...
Han parlat de la manada, no sé què, parlen de la Xina,
sí,
de Colòmbia...
Però intentem atendre els veïns que tenen preguntes concretes
sí,
de temes de Sant
el
Cugat.
El públic, el poble,
m'entén?
Sobretot la floresta, el poble té dret a dir les coses. Bueno, anem a lo segon.
Però, senyora Quadres, però això és un torn d'intervenció i preguntes concretes de temes de Sant Cugat.
Els ciutadans... La cançó enfadosa sempre és «Hemos ganado las elecciones». Bueno. Li faig saber que l'Artur Mas, president, va guanyar 3 vegades les eleccions amb escons i en canvi no va poder governar, per el que fos. Per tant, en recordis d'això, perquè com que veig que la ràdio no ho diu, doncs ja els hi dic jo, va guanyar 3 cops i no va poder ho fer. I després els hi ha sortit un competidor, que és en Vox, que preparis, que aquests ja són pitjors que tots junts. I de moment res més, perquè si no ja seria massa.
Val, molt bé, li agraeixo que sigui breu, però recordem que això és un torn per fer preguntes per qüestions de Sant Cugat i per tant, senyor Soler, té la paraula.
No, Àngels, que fa molts anys que ens coneixem, és que no m'he quedat perplex perquè precisament avui no... Mira que m'excito molt, però precisament avui no sé què ha passat. Ja m'ho explicaràs en tot cas després, no? Però vaja, i en tot cas comentar-te que no és PSOE, és Partit dels Socialistes de Catalunya, és PSC. Gràcies.
Bueno, doncs ara s'han acabat les preguntes entrades per escrit i ara demanaré a aquelles persones que vulguin preguntar en aquest plenari. Els hi demanaré nom i cognom. Aquí davant, el senyor Lobo, em recorda el seu nom? Joan Lobo, un momentet, sí, el senyor Bartual, també té la paraula, el senyor, no el conec, disculpi, Pere Sebastián, i la senyora Maria Gordillo. Doncs senyora Gordillo, comencem, en tot cas, és igual, comencem per la senyora Gordillo, davant.
Bé, jo vinc en representació d'Hora Bruixa, el col·lectiu feminista d'aquí Sant Cugat. Bona tarda, equip de govern, però en especial a la regidora Susana Pellicer. Ens dirigim a vostè en especial perquè és el Departament d'Igualtat qui ha estat gestionant els tràmits administratius que haurien de fer possible la tercera jornada feminista de la nostra ciutat. Per aquest dissabte hem organitzat un dia replet d'actes. Xerrades, concerts, activitats esportives i familiars i moltes altres coses. I no ho hem fet pas soles. Per fer-ho, ho hem comptat amb nombroses entitats, col·lectius, entitats esportives i persones al cap i a la fi d'arreu del país, però sobretot d'aquí, de Sant Cugat. 6 mesos d'esforç col·lectiu, de moltes hores de feina, d'il·lusió, però malauradament també de preocupacions. Perquè si hem sentit el recolzament de tothom a qui hem fet conèixer la jornada, no ha estat així quan hem hagut de fer els tràmits que ens permetessin realitzar la nostra activitat a l'espai públic. I això no és un cas excepcional, és el que els passa a una gran part de les entitats d'aquest poble quan intenten accedir a aquest espai. Un espai que per definició hauria d'estar al servei de totes, un espai que és important que puguem fer servir per omplir de vida la ciutat, per generar espais de trobada, de xarxa, de participació. I tot i que aquesta ha estat sempre la nostra intenció, fer-ho ha suposat una marató de 6 mesos per tractar d'accedir a un lloc que s'adequés a les nostres necessitats i que estigués ben comunicat, cosa difícil. Trucades setmanals, incertesa a l'hora de saber si podríem acabar realitzant l'activitat. I un cop ens asseguren un lloc, que un cop més no ha pogut ser una plaça del centre del poble que ens permetés acostar, no?, el feminisme una mica més enllà del que nosaltres ara mateix podem arribar, des d'on ens limiteu, ens diuen que per fer la jornada haurem de costejar un limitador de so que costa al voltant de 500 euros. Més enllà d'entrar en el debat sobre l'ús i la necessitat dels limitadors, que ens consta que ja l'heu tingut durant aquest plenari, entenem que si el seu ús és obligatori no pot ser responsabilitat de les entitats i col·lectius haver-se de fer càrrec del cost del mateix. Obligar-nos a assumir 500 euros de despesa és condemnar el nostre col·lectiu i a molts altres d'aquesta ciutat a no poder realitzar activitat en aquest espai que se'ns explica que és de totes i que sembla que es vol que sigui participat. No volem un Sant Cugat mort, on només hi hagi espai per les terrasses, les botigues, tot allò del qual se'n pot treure un benefici econòmic. Volem un Sant Cugat de la gent, on la cultura i l'espai públic esdevinguin una eina que fomenti la participació, on sigui un deure i no un impediment realitzar activitats que trenquin amb el sistema, amb les discriminacions i amb les violències. I la jornada feminista no és res més que això, una oportunitat de fer nostre el carrer, de fer a Sant Cugat un espai viu que pertanyi a la gent que l'habiti. I més, encara, quan parlem d'un esdeveniment que pretén que siguin les dones, aquella part de la població que encara avui és expulsada del carrer i reclosa a casa, aquella qui se'ns nega als escenaris, aquella que sembla que no té res a dir, qui ho faci. Està l'Ajuntament interessat en que Sant Cugat pertanyi només a qui pot pagar-se'l? Seguirem tenint polítiques que ens impossibilitin l'accés a l'espai públic? Serà també expulsada de Sant Cugat la jornada feminista? Hora Bruixa lluitarem perquè això no sigui així. Serem dissabte al carrer reivindicant allò que també és nostre. Esperem que no siguin vostès qui tractin d'impedir-ho. Els demanem que sigui el consistori qui assumeixi el limitador de la jornada i que ens reunim, que fem el que faci falta fer perquè això sigui així. Entenem que no pot ser responsabilitat dels col·lectius que han de fer projectes de microfinançament en el qual els 500 euros ens suposen més de la meitat de les inversions que fem el fet de poder accedir a aquest espai públic. Entenem que això no pot ser així, i més quan sabem que hi ha altres entitats als quals no se'ls demana assumir els costos d'aquests limitadors.
Gràcies, Sara. En tot cas, és evident que l'espai públic és de tothom i per poder fer possible que tothom doncs en pugui fer ús, cal doncs ordenar-ho i cal un ordre. I per tant, ja sé que els tràmits administratius són complicats, però en qualsevol cas entenc que aquestes són unes qüestions que són d'importància cabdal quan avui acabem d'aprovar doncs també el reglament de sorolls de la ciutat. La senyora Paraire en tot cas els pot concretar una mica més.
Sí, contestaré jo com a responsable de via pública, en aquest cas la Susana Pellicer, no, la tinent alcalde, no s'ocupa de gestionar això, però som tots de l'equip de govern. No? Jo us he escoltat amb molta atenció i entenc que pugueu estar amb aquest neguit. Val? La nostra ciutat, i vosaltres ho sabeu, és una ciutat molt activa, on es fan moltes activitats, on cada cap de setmana hi ha activitats a alguna plaça, depenent, no en el vostre cas, en el cas de qualsevol entitat que ens demana, i això després podem estar d'acord o no, però vull que ho tingueu en compte. Quan una entitat ens demana una activitat, i penseu que en tenim més de 3 i 4 cada cap de setmana diferents espais de la ciutat, val? No és una activitat, una entitat, el cap de setmana, ni en diverses, depèn de quin tipus d'activitat proposa, doncs distribuïm una mica els actes que es fan. Hi ha espais que protegim més que els de l'entorn del monestir, etc. En el vostre cas, jo crec recordar que va passar per via pública fa molt temps i es va dir que sí. Jo crec, ara no sé, perquè tenim uns fulls de quantitat d'actes i ara no voldria equivocar-me que això fos el motiu d'això, però jo crec que sí que se us va autoritzar. Crec recordar que la vostra activitat, perquè la vam aprovar fa molts mesos i ara no, més d'un mes seguríssim, no la recordo, però hi havia moltes activitats, com heu dit, tallers infantils, matí, tarda, nit, menjar, música, hi havia de tot, o sigui, era un acte d'una jornada de tot el dia. Nosaltres el que no volem és que hi hagi foc al mig de les places de la ciutat, val? I a vegades fer el menjar, ens demanen barbacoes, fer paelles, no, però vull dir que hi ha una normativa i depenent, no perquè sigueu vosaltres, depenent l'entitat, el que demana fer, l'ubiquem en un lloc o la ubiquem en un altre l'activitat.
El problema no és
l'ubicació. El problema és el... No, no, el problema... Sí, però nosaltres no podem pagar 1 milió d'euros en sonòmetres a totes les entitats que ens demanen alguna activitat. Eh?
Sí.
No és veritat. No. No, no, t'ho diré, us ho diré ara. Nosaltres, quan a l'activitat, i això crec que ho podem treballar, i jo ja em reuniré, ja ens reunirem nosaltres amb vosaltres, però quan una activitat l'organitza l'Ajuntament, val? Si cal un limitador, l'assumeix l'Ajuntament. Si l'activitat està coorganitzada per l'Ajuntament i l'entitat, a través de cultura generalment o a vegades de ciutadania, el limitador l'assumeix l'Ajuntament. Quan una activitat la fa un col·lectiu que nosaltres no hi tenim res a veure, que evidentment deixem l'espai públic, infraestructura si cal, de taules o cadires, o el que se'ns demana ho fem, el limitador en principi no l'assumim nosaltres. Val? Aquesta és la norma general. Vull dir, podem veure a través de ciutadania o com sigui com podem arreglar això, si feu una jornada a l'any, etc. També dir que el limitador cal a partir de les 11 de la nit, que és el que marca la normativa. Vull dir que si ho feu abans de les 11 de la nit, no cal limitador. Val? Vull dir, però jo crec que el millor és que ens veiem un dia i ho parlem. Eh? Però vull dir que
és,
jo no tinc pressupost
bastant
de limitadors.
Bueno, però enteneu que quan l'Ajuntament coorganitza... clar, som, diguéssim, responsables de l'activitat i, per tant, en aquest cas, entenc que ja funcionem d'una manera més automàtica amb els limitadors, però bueno, podem seure i si vosaltres teniu una intenció de planificar aquestes jornades feministes un cop l'any, dos cops, bueno, i pensem nosaltres com a Ajuntament que, a més, doncs ens hi podem sumar, escolteu, parlem-ne. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Passem la paraula al senyor Lobo. Davant.
Bona tarda, em dic Joan Lobo, visc a Volpelleres des de fa 10 anys, vaig ser dels primers veïns de Volpelleres, que érem unes 50 persones, 50 famílies, ara són bastants mils i seguim el mateix problema. Quan vaig estar aquí el mes de juny, ai, el mes de gener, parlant amb la Cristina, que per cert, gràcies per la rapidesa en arreglar el problema del passeig Volpelleres, va anar perfecte. Pues, quan vaig estar aquí no se'm va entendre bé, perquè el que vaig llegir jo després en el Tot Sant Cugat no és el que jo havia dit. Allà es van dir que estàvem incomunicats. No, estem molt ben comunicats. El problema que tenim és que és una ciutat, és un barri dormitori i som molts nens petits, molts vells, i per tant fa difícil compaginar-ho tot. Però recordeu que els festius i diumenges estem totalment incomunicats. Jo no baixo ja, perquè a més he deixat el cotxe. Jo no baixo perquè baixar són 2,5 quilòmetres, però pujar ja no t'ho dic. Jo agrairia que l'L7 i l'L9, per almenys encara que fos cada hora, funcionessin també les festius.
Senyor Lobo, això que ens demana comporta un pressupost molt important, eh? I per tant no és una solució immediata, però nosaltres anirem planificant.
No és d'ara.
Val, li agraïm doncs la intervenció. Molt bé, el senyor Sebastián. Sí, davant, si us plau.
Sebastián de Sant Domènec.
Molt bé.
La pregunta és si l'Ajuntament té la voluntat de corregir dèficits que s'han generat a l'hora de fer el carril bici de l'Avinguda Graells.
A seguida li expliquem. Molt bé, senyora Paraire. Sí, davant.
Intentarem corregir o adequar, no sé quina és la paraula, entenem l'impacte d'aquest carril bici, que mira, precisament va ser escollit en un dels pressupostos participatius de l'any anterior, que hem comentat. Entenem que és una via principal que us ha afectat en el vostre, en la vostra manera de circular. Sé que a través que heu demanat, no sé si sou vosaltres, però l'associació sí que ha demanat hora amb l'alcaldessa. Sé que també ho heu parlat perquè anem fent el seguiment a nivell de seguiment de participació i ens heu fet unes contrapropostes que estem en aquests moments, no sé, ja dic, no sé si sou ara exactament vosaltres, però sí que ens han arribat unes contrapropostes que estem mirant de veure com podem acabar de fer compatible tot això. Nosaltres entenem que és un projecte diferent, nou, agosarat també, potser més s'hauria d'haver fet millor, això ja ho hem parlat també en alguna de les reunions, però bueno, escolti, l'alcaldessa ho ha dit també, nosaltres sí que creiem que és important poder facilitar que les bicis puguin accedir i moure's, que això és un canvi de cultura a tots que ens costa molt, però si podem fer-ho compatible juntament amb vostès ho intentarem.
Sí.
Un condicionant, que és la via del tren i el mercantil.
Sí, ho sabem.
I s'ha lesionat segurament el vial que oxigenava precisament els carrers.
A veure, nosaltres, jo també ho vaig dir en un altre plenari, crec que nosaltres com a Ajuntament, i com a mínim pels anys que porto a l'Ajuntament i tirant endavant projectes de carrers, qui millor coneix el seu carrer és el veí. Llavors l'Ajuntament podem tirar endavant projectes, els tenim estudiats, els tècnics de mobilitat segur que ens han donat el millor consell o la millor solució que ells han considerat, però és veritat que en aquest cas, jo aquí assumeixo, no?, que aquí jo crec que no vam tenir prou consideració en relació a l'entorn immediat, perquè va ser un projecte que va sortir amb pressupostos participatius, la primera vegada que fèiem els pressupostos participatius. Com s'ha vist, quan surt en pressupost participatiu un carril bici, la gent en general el vota favorablement, sigui del barri o no sigui del barri, perquè hi ha una dinàmica i una tendència a, doncs, a afavorir aquesta dinàmica de bicicleta, però sí que és veritat, i jo ho suggeria en els pressupostos actuals que estem desenvolupant, que es faci una consulta més qualitativa a on el projecte impacti de veritat. Per què? Perquè es pot votar, i això és, es pot votar d'arreu de la ciutat, però quan t'impacta davant de casa teva hi ha d'haver una consulta més qualitativa. Aquí jo crec que nosaltres també hem de tenir el marge de maniobra per poder parlar amb els veïns i dir, bueno, adaptem-ho a allò que sigui millor. Per tant, si em preguntes, si a mi rectificar no em fa por, crec que rectificar és de savis, no? I per tant, escolti, ens agradaria tot fer-ho perfecte la primera. No sempre surt així, per tant hem d'escoltar molt què ens estan dient els veïns i veïnes, i això apliquem-ho a diversos, doncs, projectes que tenim en aquest moment. Gràcies. El senyor... Molt bé, adéu-siau. El senyor Bartual.
Bueno, com sempre, amb els últims plens vinc a parlar de Torrenegra. No vinc a atacar d'entrada. Vinc a agrair que el dia següent de l'últim ple es van posar en contacte amb mi la brigada d'obres i han arreglat no solament el pou que jo vaig denunciar, sinó un altre pou que es va trobar al costat d'uns 2 metres de diàmetre i entre 15 o 20 metres de fondària, sense parets, o sigui, forat a terra, que estava a 10 metres del camí que van fer servir el muntanyenc per fer la marxa i que gràcies a aquesta actuació es va arreglar. Haig de dir això. Però arrel d'això, a part que altres persones van fer teatre i em van demanar el telèfon i no van fer ni cas d'això, però està bé fer teatre, en alguns partits està bé fer que facin el teatre, a part d'això el que voldria dir és que Torrenegra i el barri de Torrenegra i moltes zones hi ha molts pous. Hi ha molts pous i tenim un perill. Jo crec que s'haurien de censar aquests pous, perquè hi ha pous que estan a dintre finques vallades, no hi ha problema, més o menys estan mantinguts, però hi ha pous que no estan a finques vallades. I el mateix que ens vam trobar els de la brigada d'obres, no sé si els hem preguntat, però es van quedar esparverats del que hi havia allà, potser podem tindre un problema a futur. ¿Vale? També haig d'agrair que per fi he vist 2 vegades els Mossos d'Esquadra i la policia. No sé si va ser casualitat, però bueno, arrel també que vaig comentar el tema, també agrairia que tant els Mossos com la policia es donessin una volta, total som 4 carrers, no crec que hi hagi tant tros perquè no puguin passar per tot el temps. El tema de contenidors continuem igual que abans. O sigui, els contenidors tornen a haver-hi persones indesitjables de fora del barri que tornen a portar cadires, mobles, etc, etc, etc. A veure, jo continuo dient, aquestes persones de l'Ajuntament que venen amb el Nissan Patron a fer fotografies de coses, es podrien fer més càrrec i mirar altres coses que no fossin els veïns, tindria en compte. El tema de la neteja del bosc, no sé si fa un any o fa dos, vam veure com hi havia un ramat d'ovelles, tots van dir perfecte, perfecte, perquè és la manera de netejar el bosc, no sé per què, no sé si perquè algú va protestar o què, doncs es va deixar aquest lloc. Jo només recordo, jo només diré que jo he estat a puestos de Galícia, León, etc., i allà subvencionen a la gent que té vaques, ovelles, etc., per netejar el bosc, perquè és una manera de tindre el bosc net, i llavors no s'han de gastar cèntims, com ara es gastaran, a netejar el bosc. Heu de tindre en compte que ara el bosc és una pila, dintre de 4 dies quan comenci a fer sol, etc., és una pila que s'inflarà amb llames, que allò és perillosíssim. I tothom que parla de Collserola es quedarà sense Collserola, i llavors, a part dels veïns que sortirem per allà com puguem, ja veurem el que passarà. Continuo dient el tema de que l'entrada al barri es podria canviar pel carrer o pel camí que hi ha des del Club Natació fins a la Rambla Can Vell. Continuo dient, ja sé que em direu que la Diputació és de la Rabassada, però podria haver-hi l'alternativa de que el camí que hi ha, que es va arreglar fa molts anys, una vegada es va arreglar, però ja no s'ha arreglat més, podria ser una via d'escape. Avui i divendres estan arreglant els camins. Hi ha la brigada d'obres, i l'únic que està fent és tirant gravilla, dintre de 4 dies tornarà a estar igual. La meva pregunta és, hi ha puestos al Montseny, jo no parlo d'asfaltat perquè ja sé que ni ho vull, ni ho vull, ni... però hi ha coses potser millor, perquè això s'ha vist que el resultat és fatal, no serveix per res. Per la qual cosa potser tindrien que estudiar altres maneres. I torno a dir el tema de les papeleres, perquè la gent és tan incívica que tira llaunes plàstics, i clar, nosaltres, jo per exemple, quan vaig a passar ja el gos, tinc que anar amb una bolsa de plàstic, anar recollint coses que han tirat altra gent. Potser seria interessant que, clar, que tothom parla de Torre Negra, també et tingués. I ara dues preguntes que no tenen res a veure amb Torre Negra. Hi ha una normativa per la vegetació que tenen les cases que invadeixen les aceres i a vegades no podem passar? Hi ha alguna normativa? Perquè és que a Sant Cugat hi ha zones que és impossible passar pels arbres que cauen, pels copresos que en vez de fer estar arran de valla surten un metro, etc. I l'altre tema, però no sé si surt a compte, és el tema de l'àrea verda. La meva pregunta és, jo com a comerciant que tinc un negoci al centre de Sant Cugat, no puc aparcar cap puesto, perquè per una banda tinc que dic a Torre Negra, i Torre Negra no és de cap zona, i per altra banda el negoci que està al carrer Girona, no tinc aparcament perquè el cotxe va a nom de l'empresa, i jo, o la meva dona, que som titulars, que pilotem el cotxe, com estem a Torre Negra, no tenim mai l'àrea verda. Que algú m'expliqui tot això.
Dues qüestions, en tot cas. El tema de les tanques perimetrals de les finques, si hi ha una normativa, des d'urbanisme, amb disciplina urbanística, es fan tips de requerir a les comunitats de propietaris perquè tallin i, per tant, mantinguin aquests perímetres. De fet, moltes vegades quan veieu que la comunitat de propietaris està actuant és perquè l'Ajuntament els hi ha requerit, perquè efectivament doncs, no tenen cura i el xiprer envaeix la vorera. Fins i tot imagineu-vos, i això quan ho vam detectar, no només doncs, les persones que anem doncs, habitualment caminant per aquests carrers, sinó alguna persona amb invidència. Clar, no, si va doncs, amb un bastó o amb un gos guia, no té o no pot detectar aquest nivell d'alçada que suposen aquests arbustos, aquestes masses arbustives. Per tant, si actuem, també actuem a vegades per denúncia. És a dir, que si nosaltres ens arriba una petició i se'ns diu que hi ha aquesta finca en aquest carrer, que hi ha... nosaltres tenim les patrulles vigilant i, per tant, requerim, però també se'ns pot avisar de quin lloc aquesta normativa s'està incomplint. I amb el tema de l'àrea verda, no sé si la Cristina vol.
Sí, ho he explicat ja alguna vegada. En aquest moment l'àrea verda és per residents, val, que viuen en l'àrea verda. Val? Vam dir des del principi que començàvem implantant amb unes normes generals, que entre altres era aquesta, ho dic per resumir, si no em reuneixo amb vostè i l'explico amb més detall, i que veuríem com hem d'ajustar la nostra ciutat a aquesta implantació d'àrea verda perquè no l'havíem implantat mai. Jo m'he estat reunint amb associacions de comerciants, també amb gent que representa comerços com és el seu cas, i el que sí que havíem de fer una primera comprovació de que els veïns cabien en l'espai que hi havia. Estàvem una mica en aquesta fase i a veure com ens movien. Nosaltres sí que ens plantegem, en el cas dels comerciants i altres col·lectius, de veure com podem anar fent aquest encaix. Vam demanar una miqueta de temps per poder nosaltres avaluar amb dades reals de quina era la utilització, la implantació, quins usos podem de més afegir en aquesta àrea verda, perquè, com ho he dit sempre, l'objectiu era en diversos, que els veïns poguessin aparcar, i també uns objectius ambientals de menys contaminació, menys soroll, menys trànsit, que són els temes que més preocupen als ciutadans amb el tema de l'observatori, perquè acabi aparcant tothom, no calia que ens compliquéssim la vida i fer àrea verda i ara blava i fer pagar la gent, vull dir, no calia. Per tant, ho hem d'intentar anar fent d'una manera endreçada, però sí que estem treballant amb els col·lectius que estan de persones doncs, comerciants o empresàries que tenen un local i que es troben en aquesta situació. Però necessitem una miqueta de temps per poder acabar de fer una avaluació objectiva de totes les dades. Però anirem bé. De coses que me'n recordi. Del tema dels forats ho mirarem, igual que la brigada va anar, doncs mirarem de fer, si vostès en veuen algun, sisplau, avisin-ho. Del tema de la recollida hem estat donant voltes, sí que vam trobar algunes coses fora, no molt tampoc, però sí. Des del nostre punt de vista, el nombre de contenidors que hi ha és suficient, però sí que haurem d'incidir i ho intentarem fer amb el bon ús de tota la gestió dels residus i recordatoris en aquesta zona, que sí que hi ha una miqueta de desordre. Del tema de... què més hem dit? El ramat és el Joan, que jo no, això no sé si em deixo alguna cosa. Al carrer, sí. Ho estem fent amb la brigada, no podem, com hi ha tot el tema de Torre Negra pel mig, no puc fer-ho més definitiu. No puc fer-ho, ho he de fer així, i ho sé, però no puc fer-ho. No perquè no vulgui, legalment no puc fer-ho. No puc...
que va de connotació a la Rambla Camí, no es podria fer arreglar aquell carrer perquè la gent pugui sortir o treballar?
Fins que no tinguem l'aprovació definitiva, tot el que fem en aquesta zona ha de ser provisional, no pot ser consolidat, i ja m'agradaria poder fer-ho.
I ens havia fet gustos accidents a l'entrada a la Rambla Camí. Lleus, per sort, lleus, però
no puc fer-ho.
Li contestem això del ramat i donem per tancat el torn d'intervenció del públic, senyor Puigdomènec.
Sí, molt breument. Aquest juny, aquest mes que ve, l'Escola d'Arquitectura ens entrega uns projectes de coberts que col·locarem dintre del que és la zona de Collserola, de tal manera que llavors el que estem ja programant és com licitar un servei que serà un servei, diguéssim, que contindrà, doncs, pastores, les pastores i els ramats, de tal manera que entendrem que l'obligació que tenen els municipis de treballar i mantenir les franges, aquest pressupost, aquesta partida, hi haurà una part mecànica i hi haurà una part, diguéssim, animal, no sé com dir-li. Vull dir, de tal manera que això ja serà un servei incorporat a la manera de fer de l'Ajuntament, que em sembla que és un...
Moltes gràcies a tothom, gràcies per la seva assistència i reprenem el ple.